La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a ser una servidora Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i 2, es comença Protagonistes Vila-real.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semanas se honraba con su vellorí de lo más fino.
Benvinguts al dia especial del Dia del Llibre. Felicitats als tots els Jordis. Quina benvinguda més bonica a aquesta lectura de Don Quijote de la Mancha. Gràcies a Almudena Grandes, l'escriptora. Bon dia, Montse.
Molt bon dia, Maria. Bon dia, Txelo. Bon dia a tots els oients.
Que a vosaltres vos regalen roses, llibres...
Un llibre.
Un llibre?
Sí. La rosa està difícil.
Jo no te l'he regalat, però ha sigut especial també,
sí,
no?
Sí, Maria, tinc que dir que m'adu del llibre que ahir comentàvem.
Sí, veritat. Sí. És que tu em traus magdalenes i jo te porto llibres.
Pues
és un intercanvi
bo, Sí, Maria.
Així tornem al trueque.
Sí. No? Bueno, pues porque... este fin de semana també te duré alguna coseta i ja veurem la setmana que ve.
Dolceta?
Dolceta.
Bé, sí. ens agrà. Bé, avui tenim un programa ple d'entreteniment, d'entrevistes, no? Però millor parlar de l'última hora, no? Montse, què ens traus?
Bueno, pues comentar que abril continua inestable i encara que aquesta setmana sí que vegem una miqueta el sol, com en el dia d'avui, en algunes zones de tota Espanya, la qual cosa dominarà el temps que siga humit per la pluja, nuvolós i plujós. A partir del diumenge tenim que dir que tornen a travessar les tormentes i que, bueno, pues al llarg del mes d'abril és més o menys aixina. Avui tindrem sol, demà també, divendres i el dissabte, però a partir del diumenge tornen les pluges.
La veritat és que ahir jo me'n vaig anar d'ací tota contenta perquè feia sol, no sé què, no sé quantos, oh. I me vaig citar un ratet perquè jo sempre faig la siesta,
oh.
I quan me vaig alçar, sí, una amiga me va dir, no, si és que no fa sol, i jo, com que no, si m'he citat i feia un sol espectacular per fer de tot, però
jo,
no.
Jo aprofitaré del dissabte, si fa solet, prendre una miqueta el sol a la terrassa.
I de notícies d'última hora aixina polítiques. Encara no tenim les xifres que de conselleria ens ha donat que sol eixir ara a les 12. Estem veient el seu Twitter, però encara no han confirmat res dels infectats que tenim. Sí que hem parlat avui, tindrem l'entrevista a la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, que s'informarà d'aquest repunte que vam tindre ahir, no? Perquè d'un dilluns a un dimarts passem de dos infectats a tan sol vols bé, ací santa. Però si les pareix, començarem per la política, no? Perquè ahir vam tindre un ple polític al Congrés dels Diputats bastant amogudet, no? per lo que se va dir, i tindrem també la entrevista a un diputat nacional, Germán Renau. Mentrestant, tenim
sí,
notícies
pues mira,
polítiques?
A nivell de Comunitat Valenciana, Oltra ja diu que cap persona ha sigut abandonada a la seva sort. La consellera de Polítiques Inclusives assegura que farà tests del Covid-19 a totes les persones de la xarxa de residències. L'oposició acusa dels errors de la gestió i Vox reclama la seva dimissió. O sigui, que Oltra ho té, encara que ahir el president, recordem, va demanar disculpes, perdó, als sanitaris i a tota la gent de sanitat perquè s'havien comprat una miqueta tard tot el que és el tema sanitari. I la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Exclusives, Mònica Oltra, ha assegurat aquest dimecres, el dia d'ahir, en la Diputació Permanent de les Corts Valencianes, que cap persona ha sigut abandonada a la seva sort. Aixina que, bueno, encara això és política, uns menys, uns menys, demanen, però bueno, és el que tenim. És el que tenim.
Tenim alguna més? O...
Sí, comentar també que este dilluns va atracar a Barcelona un vaixell que n'hi havia 158
persones
espanyoles. Cap d'ella ha donat positiu i no el deixaven atracar en cap port de la Comunitat Europea. Per fi, aquests 168 espanyols estan a Barcelona i, bueno, i en la sort de que han nascut tots negatius.
Afortunadament, la veritat sí. És que el sector turístic ja sabem que vam ser un dels grans afectats, però sí que des dels països s'ha fet un gran esforç per repatriar i que tots els espanyols estiguen a casa més o menys com se puga afrontar.
També el Consell declara dol oficial el diumenge. Aquest diumenge seran 3 minuts en silenci per als morts del Covid-19.
Una altra vegada, este dutxem diumenge,
sí.
Es tornarà a fer, d'acord.
I comentar a nivell nacional que des de Madrid, Margarita Robles se va emocionar en el dia d'ahir perquè se va tancar
pues, la pista de gel.
La morgue de la pista de gel. Estava molt afectada la ministra de Defensa i va voler enviar pues, un emotiu missatge de suport a totes les famílies dels morts que han sigut en este Covid-19 en aquests mesos.
Bé, si te pareix bé, passem a la primera de les entrevistes de Germán Renau, el diputat nacional, que ens comentarà com està l'actualitat política.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Nuestros sueños. ¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Parlem amb el diputat nacional del PSOE, Germán Renau. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Contemos un poquet lo de la sessió d'ahir, com va estar, què li va aparèixer.
Bueno, pues fue un poco lo que hemos estado viendo ya en estas últimas semanas. Ayer tuvimos una nueva sesión de control al gobierno, en la que además se produjo la comparecencia del presidente para solicitar una nueva prórroga por 15 días más del estado de alarma. Y bueno, pudimos ver las diferentes actitudes que se está teniendo en el Congreso y vimos también el resultado de las votaciones. En este caso se aprobó mayoritariamente la prórroga del estado de alarma, únicamente con el voto en contra de Vox y de la CUP, que parece que para estas cosas sí que se ponen de acuerdo. Y bueno, tuvimos además de eso la convalidación de un Real Decreto Ley muy importante, el Real Decreto Ley 13 de 2020, con medidas en materia de agricultura, en materia agraria, para solucionar un poco los problemas en este ámbito que se está dando, tanto para la contratación de temporeros como para poder acudir a las cosechas, a las recolecciones, y para básicamente solventar un poco los problemas que se están dando en este momento por la crisis del COVID.
Muchos están criticando que, bueno, ayer en el Pleno ya se vio como un distanciamiento entre sus socios de gobierno, ¿no? Y muchos hablan de que realmente quien les apoya ahora mismo es la oposición del Partido Popular y Ciudadanos. Y que no saben si ahora mismo, si hay un nuevo decreto de estado de alarma, una prórroga, si se podrá llevar a cabo.
Bueno, eso habrá que ver en primer lugar si dentro de los próximos 15 días es necesario ampliar el estado de alarma. Yo creo que el presidente lo deja claro también en todas sus intervenciones, que esta crisis es... viajamos en terreno desconocido, creo que para todos, y las decisiones se deben ir tomando poco a poco. Si hay que solicitar una nueva prórroga del estado de alarma, habrá que ver en ese momento cuáles son las necesidades y ver, intentar acercar posturas con los diferentes grupos políticos. Yo creo que no hay un distanciamiento con nuestros socios de gobierno. Nuestros socios de gobierno, en este caso, es Unidas Podemos. Tenemos otras fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente. El PNV, en este caso, es cierto que tanto con ellos como con Esquerra Republicana ha habido diferencias de opinión, pero ambos votaron a favor de la prórroga del estado de alarma, y yo creo que precisamente con ellos el debate, tanto en ese ámbito como en la convalidación del Real Decreto Ley que comentaba antes, fue un debate en términos políticos amistosos y con bastante convergencia en las opiniones. O sea, que tampoco veo yo ese distanciamiento que comentabas.
Sobre los pactos de la Moncloa, ¿no?, que se está hablando muchísimo, se pide esa unanimidad, ¿no?, de todas las fuerzas parlamentarias, pero muchos creen que no va a ser posible, al menos ahora mismo.
Bueno, veamos, la unanimidad entre fuerzas políticas de signo distinto y que tienen concepciones muy diferentes tanto de la sociedad como de las necesidades de la sociedad, La unanimidad nunca se da antes de entrar a una reunión. En todo caso, se puede conseguir después de dialogar y debatir, intentar plantear las ideas diferentes que puede tener cada formación política e intentar llegar un poco a los puntos comunes. Y una vez se han acercado esas posturas y se ha llegado a puntos comunes, entonces se podría dar esa unanimidad a la que me hace referencia. En cualquier caso, yo creo que las actitudes a la hora de entrar a una negociación, y sobre todo una negociación de este calibre, como estos, digamos, pactos que se están llamando pactos de la Moncloa o nuevos pactos de la Moncloa, es muy importante la actitud con la que se acude. Yo creo que la oferta de negociación es sincera, es honesta, es humilde, se está planteando llegar a acuerdos amplios en todas las instituciones del Estado, no únicamente en Madrid o en el Congreso, sino que el presidente Sánchez ayer hizo hincapié en que el Partido Socialista, donde no está gobernando, en las diputaciones, en las autonomías, en los ayuntamientos donde no gobierna el Partido Socialista, va a ponerse también a disposición de la fuerza política que esté en ese momento en el gobierno para dar su apoyo a estos pactos de reconstrucción a todos los niveles del Estado. Y yo creo que es un poco esa la actitud que se debe tener a la hora de ponerse a disposición de quien está gobernando, pero de una manera sincera, no estar, por una parte, teniendo un discurso crítico, se puede tener, pero un discurso destructivo, y por otra parte terminar el discurso diciendo, pero bueno, venga, va, si quieres intentamos pactar. Eso le resta un poco de credibilidad. Por ejemplo, el Partido Popular ha propuesto que estos pactos se hagan vía parlamentaria, lo cual está muy bien, pero el planteamiento que hace, el escrito que registró, el planteamiento que hace, básicamente, en lugar de ser una comisión para alcanzar unos pactos de reconstrucción, está planteando una comisión prácticamente de investigación, en la que, en lugar de estar buscando el futuro de la estabilidad del país, lo que está buscando es intentar llamar a comparecencias a los que han estado gestionando la crisis, básicamente para interrogar sobre las medidas que han tomado. Bueno, creo que hay lugar, sin duda, para investigar, una vez haya pasado la crisis, las medidas que se han tomado. No cabe duda de que si se solicita, pues se hará sin ningún problema. Pero no es eso lo que se estaba planteando. Se estaba planteando una comisión en la que hablar del futuro, en la que plantear las posibles soluciones al problema que vamos a tener, no tanto al que tenemos, porque el problema que tenemos ahora es una crisis sanitaria, no cabe duda, pero el problema que vamos a tener al día siguiente va a ser una crisis económica y una crisis social. Y lo que se está planteando son unos pactos, los pactos estos que se llaman de la Moncloa, que son básicamente la búsqueda común de soluciones a ese problema que nos vamos a encontrar el día de mañana. ¿Una comisión de investigación tiene sentido? Bueno, pues puede tener sentido, pero por su propia vía, no en el pacto de reconstrucción a futuro. Yo creo que intentar buscar el futuro mirando al pasado es complicadísimo. Creo que son dos cuestiones que hay que separar. Y que si va a ser una comisión o si va a ser una mesa o el formato que vaya a tener, lo que es necesario es intentar apartar un poco las ideas preconcebidas que pueda tener cada formación política y hablar honestamente y sin tapujos de cuáles son las posibilidades que podemos afrontar como país y cuál va a ser, a partir de ese momento, la estructura de país que queremos y cómo queremos reconstruir nuestra sociedad, que va a estar muy dañada, lógicamente, por la situación que estamos viviendo.
Claro, no es hora de buscar responsabilidades, sino acuerdos.
Sí, en efecto. Yo creo que buscar responsabilidades no hay ningún problema. Evidentemente, quien gobierna es quien toma las decisiones. Evidentemente, si se tienen que buscar responsabilidades a cualquier fallo que se pueda tener, se podrá hacer, por supuesto. Pero creo que hay que intentar separar ambas peticiones. Por una parte, si quieren solicitar en un momento dado una comisión de investigación, estarán en su pleno derecho. Pero yo creo que solicitar una comisión de investigación en este momento, cuando aún estamos inmersos en la crisis, no tiene sentido. E intentar tratar de convertir el ofrecimiento del presidente del gobierno de formar una mesa de diálogo y una mesa de negociación para alcanzar un enorme, porque yo más que un gran pacto de Estado, creo que es enorme pacto de Estado, porque estamos en una crisis de dimensiones gigantescas, y lo que hace falta es tener una amplitud de miras y un sentido de Estado importante, e intentar llegar a un acuerdo. Y yo creo que intentando buscar una comisión de investigación de tapadillo no es la manera correcta.
Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también rectificó respecto a los paseos de los niños que tanta polémica creó, ¿no?
Sí, en efecto, él lo ha dicho muchas veces. Yo creo que es interesante que la gente intente escuchar su intervención de ayer en el Congreso, tanto su intervención inicial como su primer turno de réplica, porque creo que habló de una manera muy honesta y de una manera muy humilde, y explicó claramente que estamos en, pues lo que decía, estamos en territorio desconocido, y es normal que se tomen decisiones correctas y que se tomen decisiones incorrectas. Y yo creo que es importante que si el gobierno toma una decisión y considera que no ha sido la más adecuada, pues no hay ningún problema en rectificarla. Como digo, aquí nadie ha nacido aprendido, y estamos en una situación que creo que nadie ha vivido antes entre todos los partidos políticos que estamos en este momento con responsabilidades de gobierno. El presidente y el equipo de la gestión de la crisis habían tomado una decisión. Creo que fue una decisión que se comunicó relativamente mal, eso es cierto. Y fue una rectificación que se hizo sin ningún tipo de problema, y se decidió que si suponía un problema que los niños acudiesen, porque realmente lo que se estaba haciendo, por el revuelo que se montó, era, oye, ¿cómo vas a hacer que los niños vayan al supermercado? ¿O qué es eso de que los niños puedan acompañar a los padres al trabajo? No, lo que básicamente se decidía en ese momento era eliminar una restricción absoluta que había de la movilidad de los niños. Hasta ese momento, los niños no pueden, de hecho, hasta este momento todavía, los niños no pueden salir de las casas de ninguna manera, para absolutamente ningún cometido. Excepto si viven con un solo padre, una sola madre, y tiene que salir de casa y evidentemente se los tiene que llevar. Pero eso es la excepción a la regla. Lo que se había determinado era que se levantaba esa restricción de tal manera que cuando los padres tenían que hacer alguna de las tareas que estaban recogidas en el estado de alarma, los niños les podían acompañar. Sencillamente eso. Creo que la rectificación que se ha hecho hace escasos minutos, el vicepresidente del gobierno ha dado una rueda de prensa junto con el ministro de Sanidad y han explicado un poco más o menos las medidas, cuáles van a ser, y si no me equivoco, se va a permitir que los niños salgan con los padres en una regla que han llamado el 1-1-1, que es hasta una hora de paseos, hasta un kilómetro de distancia del hogar. Entonces, se va a permitir que los niños salgan acompañados de sus padres o de un hermano mayor. Si no me equivoco, han hablado de hasta tres niños. No sé exactamente eso cómo quedará, porque evidentemente todavía tiene que publicarse, y se va a permitir, pues eso, que los niños puedan dar un paseo, salir a jugar durante una hora al día. Si no me equivoco, también en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, con la recomendación de evitar las horas punta. Lógicamente, claro, todas estas, cuando se levantan restricciones, queda todo también un poco sujeto al sentido común de los padres. Quiero decir, evidentemente, si vas a con los niños y estás pasando por una plaza en la que hay más niños, pues la lógica te está pidiendo que no te quedes en esa plaza.
Claro, por supuesto.
Porque evidentemente hay que intentar mantener, a pesar de que se levanten restricciones, creo que sigue siendo muy importante que la gente sea consciente de que es todavía muy necesario el aislamiento social que estamos practicando. Porque realmente, y tal y como incide cada vez que tiene oportunidad el ministro de Sanidad, no estamos todavía en una fase de bajada o de desescalada, estamos en una fase de contención de la pandemia, con lo cual es muy importante que la gente sea consciente todavía de esta situación y que intenten mantener, incluso aunque se permita salir de casa, que intenten mantener el distanciamiento social y que evidentemente que cuiden muchísimo la higiene. Los niños cuando salen de casa lo tocan todo, pues será muy muy importante estar vigilando, sobre todo a los niños de cierta edad, y lavar muy bien las manos cada poco tiempo, en cuanto se vuelva a casa. Habrá que tener mucho cuidado con este tipo de medidas.
Pues muy bien, diputado. Gracias por informarnos de esta última hora. Y seguiremos hablando próximas semanas sobre nuevas medidas que seguro que adoptarán desde el Ejecutivo Estatal.
Muy bien, pues muchísimas gracias y yo encantado de estar con vosotros como siempre. Un saludo.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro Reconocimientos Médicos Vila-real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas a partir de hoy. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono. Centro Reconocimientos Médicos Vila-real. Calle Almazora 11, teléfono 964-5262-32. Juntos lo conseguiremos.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Ara de Sanitat amb la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de la Generalitat Valenciana, Isaura Navarro. Bon dia.
Hola, bon dia.
Volíem que ens contara un poquet la notícia que vaig dir ahir de que la Conselleria de Sanitat aportarà tests ràpids als sanitaris i també treballadors de les residències de majors.
Sí, efectivament, hem organitzat una planificació per a fer tant tests ràpids com PCRs en totes les residències, en el 100%, tant les que tenen Covid com les que no en tenen. En les que no en tenen, sobretot dirigides al personal que treballa en les residències, perquè són l'única possibilitat de que entre el Covid, perquè són les que estan entrant eixint.
No sé de quants tests estaríem parlant.
Bueno, no te puc dir ara mateix el número, però estem traguent-lo per a tindre clar, perquè hem demanat a totes les residències que ens diguin exactament el número de treballadors que tenen. I clar, n'hi ha moltes que tenen treballadors i treballadores que estan 20 hores i entonces tenen un número superior, depèn de si estan a jornada completa o no, però bueno, no n'hi ha cap problema. L'objectiu és fer-ho al 100% i d'aquesta manera evitar en la mesura del possible que entre el Covid en les residències en les que encara no ha entrat. I per altra banda, òbviament, també anem a fer a tot el 100% dels residents i del personal treballador de totes les que tenen Covid.
Quan es realitzaria? Serien els pròxims dies, la setmana que ve?
Bueno, ja hem començat. Estem anant per departaments i ja s'està fent. Ara mateix estem fent tot el de Sagunt i la Plana. Estem fent, hem iniciat per ahir i anirem per departaments, hem donat l'ordre i ja s'està, això ja està en marxa.
Sí, ahir també van anunciar des del nivell nacional, no?, que es farà un estudi per realitzar el desconfinament a diverses persones per localitzar els asimptomàtics.
Sí, bueno, l'estudi que se està fent a nivell estatal per part de l'INE, el que fa és un test serològic per a veure si tens anticossos, si saps que és a dir, una de les coses que busquen és saber quanta gent ha passat ja la malaltia i d'aquesta gent hi haurà molta que hagi passat la malaltia sense saber-ho, perquè el percentatge d'asimptomàtics que se calcula és prou elevat. Aleshores, d'aquesta manera, aquesta gent ja sap que ho ha passat i l'Estat té la informació suficient per a fer-se una idea de quanta gent ha passat la malaltia i no l'ha de tornar a passar, per a graduar el desconfinament i gestionar la desescalada. Sí, nosaltres també anem a gastar aquests tests, els tests serològics, en residències i en el personal sanitari també ja s'estan gastant, igualment en les residències. La diferència és que en el cas de que doni negatiu, nosaltres immediatament fem una PCR per a assegurar-nos de que efectivament aquesta persona no és positiva. Vull dir que fem un doble test per a tindre totes les garanties.
I com se li girà a aquesta gent, als que rebren el nou test?
Per part de l'INE se va gestionar des d'atenció primària i se li anirà cridant a la gent informant. És un test molt ràpid que se fa en un moment, te punxa en el dit i en un moment te donen el resultat.
I tindríem que anar al centre de salut o als hospitals?
Bueno, això s'està organitzant ara mateix. Encara no s'ha estructurat com es farà perquè s'està tancant a nivell estatal i com són els mateixos criteris per a tota Espanya. I s'explicarà quina serà la sistemàtica perquè encara s'han de triar les persones, etc. Però com s'organitzarà des d'atenció primària, com a molt s'haurà la gent de traslladar al centre de salut. Però està organitzant-se ara mateix.
Sí, durant els dies que s'ha donat les xifres dels infectats, no? Així a Castelló hem tingut molt bones dades en els últims dos dies, però ahir, justament, va haver un repunt, no? Vam passar d'un dia que vam tindre sols dos contagiats a 60 nous casos. És això un poc el que ens preocupa de l'estabilitat de la curva, que de sobte torna a pujar.
Bueno, en realitat això depèn molt del número de mostres que s'hagin agafat en el dia, perquè no n'hi ha que fixar-se tant d'un dia a l'altre, sinó fer un anàlisi més global, perquè, per exemple, cada setmana, si n'hi ha menys personal i s'agafen menys mostres, el número de positius baixa, però no és perquè n'hi hagi més gent que tinga el Covid, sinó que s'han fet menys mostres, i que en realitat els números s'han de veure d'una manera més global i no per dia a dia, que te poden donar una informació que no és tan certera.
Clar, com que els dies propers al cap de setmana serà menor ese número que a lo millor a mitjan de setmana.
Exacte, entonces es millor veure tota la setmana quin és el resultat global, i sobretot la xifra més important és òbviament el número de persones que han faltat i també el número de gent que està a la UCI, perquè aquestes xifres sí que són certeres.
I vostès, que tenen ja com un resumen global, esteu veient una baixada dels casos?
Bueno, jo crec que és evident que el fet del confinament ha suposat un control de la pandèmia, una baixada espectacular, i de fet en la Comunitat Valenciana no hem arribat a tindre aquesta curva famosa que a Madrid sí que han patit i que va generar molt de caos en aquesta comunitat. I així ha estat tot sota control en tot moment. Una altra cosa és, en el moment en el que se comença a treballar el desconfinament, nosaltres estem molt atents i volem controlar molt com es fa, quins són els serveis que comencen a treballar i en quines condicions, perquè, clar, després de tot l'esforç que ha fet la ciutadania de quedar-se a casa durant tant de temps, el que no podem permetre-nos és perdre aquest esforç que s'ha fet, tirar-lo al fem, per eixir més pronter del que toca o sense tindre les coses ben sistemades i ben organitzades. Mentre no n'hi ha una vacuna, hem de tindre molta cura de les decisions que prenem. Tots tenim moltes ganes d'eixir. Tots. Estem tots en la mateixa situació. Volem retornar a la nostra vida normal. Volem veure les nostres famílies. Però no podem permetre'ns perdre el gran esforç que hem fet durant aquest temps i el que encara ens queda. Ha de ser una inversió per a la nostra salut i sobretot de la salut de la gent més major, que és la més vulnerable, la que té més risc. Aleshores, l'esforç encara s'ha de continuar fent, se farà d'altres maneres, s'ha d'estructurar, s'ha de sistemar, però la gent ha de ser molt respectuosa en les normes perquè no se la podem jugar.
Respecte al desconfinament dels xiquets, no sé si ja tenen tots les dades i com se té que fer.
Bueno, això no, nosaltres no ho tenim, és una decisió del govern central que serà comunicada el dissabte, i jo el que sí que te puc dir és que estic molt contenta de la rectificació, perquè, bueno, primer no me va aparèixer mai bé que sí que no pogueren eixir un poquet al dia, com sí que s'ha fet en altres països, i després la idea ja brillante de que pogueren anar al supermercat quan són espais més reduïts, on hi ha més coses per a tocar, etcètera, pues, clar, era un despropòsit, no? Acompanyar els pares a fer recaus, això no tenia cap trellat. Entonces, m'alegre molt de la rectificació, però ojalà hagués vingut abans, perquè la veritat és que, bueno, jo tinc una filla i veure-la estava desesperada perquè li doni el sol a la cara i per poder caminar un poquet. Ho estan passant mal, més pitjor del que són conscients, perquè clar, són menuts i no són tan conscients del mal que estan patint, però sí que tenen ansietat i també hi tenen por, perquè la por se'ls ha clavat al cos i al cap, no? De tant escoltar a casa i totes les conseqüències que està tenint la pandèmia. O sigui que, en fi, que són els nostres menús, també els hem de cuidar molt, i ahí crec que el govern central pues, no havia encertat, i bueno, pues, ara rectifica, benvinguda siga a esa rectificació.
La veritat és que sí que els xiquets han sigut herois també d'esta pandèmia, perquè s'han portat molt bé, perquè els majors encara hem eixit això, a comprar o a fer recaus, però ells estan des del 13 de març a casa sense poder eixir.
Pues imagina't, que és tremendo, i ho han acceptat i bueno, ahí estan, però clar,
tots tenim ganes d'eixir també.
Sí.
Bé, secretària, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i anirem parlant en els pròxims dies perquè això canvia d'un dia per un altre molt ràpid.
Sí, efectivament.
Gràcies.
Adéu, Leo. Gràcies.
El groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai, els envasos com el detergent o el xampú. El verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
El blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos! Parlem ara de cultura, com ja sabem, avui és el dia del llibre, així que no podia faltar la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz. Bon dia, Ruth.
Hola, bon dia.
Bé, sabem que des de la Diputació de Castelló esteu fent moltes campanyes, no, per incentivar la lectura, sobretot en aquests moments que tenim tant de temps.
Pues sí, la veritat és que algunes de les coses ja les van ficar en marxa al principi d'este confinament, però avui era un dia especial, teníem algunes coses pensades, per exemple, per fer arribar llibres als xiquets de tota la província, però com al final això no ha pogut ser, pues bueno, ens vam tindre que reinventar, suposo que com tots els regidors i tot de cultura de tota la província, no, i proposar coses diferents. I en això hem estat treballant i això és lo que farem esta tarda.
Sí, esta tarde ya, esta vesprada ya un contacontes, ¿no?
Sí, hi ha un contacontes virtual des de la pàgina del Facebook de la Diputació de Castelló, on hem volgut que quatre escriptors i escriptores de la província de Castelló pues, siguin els que ens conten el seu conte. I la veritat és que bueno, tant Maria José com Miguel, com Nelo i Josep o com Eloi Moreno, que és el més conegut, no? Pues, ens contaran esta tarda durant una hora els contes.
On podrem veure esta exhibició de contes?
Pues a la pàgina del Facebook de la Diputació de Castelló, que bueno, la gent és fàcil trobar-la perquè és el mateix nom, i podran allí seguir-la durant una hora.
Aquesta és la campanya Made in Castelló que esteu fent?
Sí, La veritat, sí, era un poc ficar en valor, no?, tot el treball que estan fent, que fan durant molts anys, molts professionals. La veritat que ara mateix la cultura, no?, és un dels àmbits que més està sofrint també la crisi. No tindre oberts els teatres, els cines, els centres culturals, pues, fa que molta gent estiga parada sense poder fer les seues activitats, i era una forma també de donar suport a la cultura de la nostra província.
Sí, però la veritat és que la cultura s'està reinventant molt gràcies a totes aquestes xarxes socials.
Sí, nosaltres el que teníem clar és que tampoc volíem que sigui una activitat gratuïta per part dels escriptors, no? I des del primer moment totes les activitats que a partir d'ara se vindran desenvolupant de forma virtual en des de la Diputació tindran una remuneració, no?, per als que treballen en això, no? Pues en este cas per als escriptors, però també pues a altres disciplines que estem preparant algunes cosetes que se veuran en breu.
Vostè, que segur que està en contacte amb tots aquests agents culturals, com estan passant aquest confinament, la crisi, que els vindrà després?
Pues bueno, es lo que diem, la incertesa de saber quan podrem començar a reunir-nos, quina serà la capacitat que podrem fer les coses, no? En quanta gent podrà fer-se un teatre o podrà quan podrem juntar-nos tots, és el que és la incertidumbre, no? La incertesa aquesta que tenim ara tots i ells més, van des de pues els agents culturals, però passant per les bandes de música, no? I arribant pues també a no sé, als teatres, als gestors de teatres i d'espais culturals. La veritat és que la incertesa és el que ens fa no saber quan podrem tornar a disfrutar del seu treball, i la veritat és el que més els preocupa ara mateix, aquesta incertesa que tenim tots de saber quan podrem tornar a juntar-nos i poder veure actuacions en directe.
Des de la seua competència esteu treballant en altres opcions que vindran ara maig per fer més amén el confinament a la gent?
Sí, estem treballant, estem esperant a veure que tot surti bé i que puguem presentar-ho, no? Perquè moltes coses a vegades és més el voler que el poder, a vegades les qüestions tècniques no se poden solventar, però bueno, estem treballant per a poder fer altres activitats. Sabeu que venia pues, este mes de maig el Dia dels Museus, també estava la Nit de l'Art, vull dir, hi havia moltes activitats culturals programades i bueno, estem treballant per a fer-ho de forma diferent i que també la gent pugui gaudir-ho.
Com siga un passeig virtual, no?, per aquests museus, que també estan obrint les seues portes pels ordinadors de la gent.
Exacte, vull dir, nosaltres també tenim, pues, bueno, estem treballant també en el Castell de Peníscola per a fer-ho accessible visualment, vull dir que estem treballant en diferents opcions per a que la gent pugui gaudir-ho.
La veritat és que sí que en aquests moments fa com molta falta, no, diputada?
La veritat és que sí, jo crec que no m'en donem mai compte de lo que enyorem una cosa hasta que no podem gaudir-la, no? És com tot. I la veritat és que ara mateix, pues bueno, sí, podem estar a casa llegint un llibre, no? Però també volem sortir i poder anar a veure una obra de teatre o podem voler pues, passejar, que ja és molt, però bueno, que sí, que sempre trobem a faltar lo que no tenim, sí. I ara mateix la cultura és una de les coses que aunque podem gaudir-la, no podem gaudir-la com tots voldríem.
L'estiu pareix un somni, no? No sabrem el que farem ni el que podrem anar a veure, però jo crec que des de Diputació estareu treballant en una campanya per promoure tot el nostre patrimoni cultural.
Nosaltres és que anàvem a presentar, justet quan va començar tot això, un circuit cultural provincial, ¿vale? Amb més de 60 actuacions a 60 pobles de la nostra província. Ara mateix el que estem és des de la incertesa, no?, que parlàvem abans, intentant veure quan ens diguin quan tot això puguem fer-ho, pues, reprogramar tota la nostra programació cultural a tots els pobles de la província, i si en lloc d'arribar a 60 podem arribar a uns quants més, pues, arribar encara a uns quants més pobles. Però sí, és un treball que estàs treballant sobre, no?, sobre un llit d'aigua, no?, que com se sol dir, no?, que no saps molt bé, però bueno, estem treballant en il·lusió i crec que al final això també és el que compta.
Diputada, ahir vam estar tot el dia, quan a cada nostre protagonista, no, del dia li preguntàvem què ens recomanarà un llibre, i jo crec que a vostè li toca avui també.
Bueno, pues mira, jo recomanaria avui, perquè és un llibre que m'agrada perquè parla del meu poble, no? I és un llibre que vam promoure des de la regidoria de cultura del meu poble i és el que farem esta tarda de conte a contes al meu poble, que és Càlits on els arbres parlen. Crec que és un conte per a xiquets. Parla sobretot de que per fer noves amistats no tens que deixar de perdre les amistats velles, no? I que el que hi ha que cultivar són les amistats. I bueno, jo crec que este confinament, pues, que ens fa estar lluny de moltes persones que estimem, crec que això és una de les coses que tenim que traure del confinament, no? De que estimar a les persones i als nostres amics és molt important i que les paraules tenen un poder infinit més que del que ens imaginem, no? Jo crec que això és lo important. Així que jo recomano este conte del meu poble.
Moltes gràcies, Ruth, per haver-nos recomanat esta bonica història, no, de contes i esperem a parlar amb vostè pronte. Amb noves notícies.
Moltes gràcies.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
La Cooperativa Catòlico Agrària de Villarreal modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucobi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucobi amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Parlem ara amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia, Xus Madrigal.
Bon dia.
Ahir ens va arribar la notícia de que en l'Ajuntament esteu treballant amb uns bonus de compres anticipades per al petit comerç ací a la localitat.
Pues sí, bueno, la veritat és que és una idea que també és del sector un poquet hostaler i que, bueno, comencem a treballar en ella. Estem, la veritat, en una fase encara d'estudi del com podem fer-ho, perquè és més complex que fer uns bonus únicament, n'hi ha que estudiar-ho bé, n'hi ha que fer-ho bé, fer-ho atractiu i, sobretot, que sigui una cosa que ajude al sector, no només de l'hostaleria i la restauració, sinó també del Xicot de Comerç.
En principi, com funcionarien aquest tipus de bonus?
Bueno, pues eso es lo que estem en fase d'estudi, ¿no? La veritat que no m'agradaria entrar massa en el detall perquè encara estem treballant en ell, però la idea bàsicament és que se puguen comprar uns bonus per anticipat, que se puguen comprar ara, per a que en el moment en què s'alce el desconfinament i comencen a obrir els espais de restauració i oci i els espais de tendes, pues tu puguis canjear aquests vales, aquests bonos que fem en producte o en sopars o en almorzar o en el que siga, ¿vale? En el que tu vulguis comprar, en sabates, en roba, en productes de Vila-real. O sea, a grans rasgos seria el tema. El com perfilarem i farem tot el mecanisme és el que estem en aquests moments treballant junt amb els sectors.
O sigui, es ficaria en marxa una vegada s'alçarà el desconfinament.
Sí, o sea, la idea seria comprar-los ara i en dos motius fonamentals, ¿vale? El primer és mostrar aquest recolzament al sector de la xicoteta empresa i de la restauració tan important per a nosaltres. Pensem que quan nosaltres estem de festa i s'estan treballant, hem convertit Vila-real en una ciutat que van diversificar també la seva activitat econòmica després de la crisi de 2008. Des del 2011 hem estat treballant en aquesta diversificació. Crec que havíem aconseguit en iniciatives un espai d'oci important en Vila-real i volem mantindre'l, no? La forma de mantindre'l i que la gent en aquests moments, com us diuen els hostalers, no s'olviden de que estem ahí, és mantindre el contacte amb els seus clients. Clar. D'esta manera, per un costat aconseguiríem aquest contacte tan important i per un altre costat pues, podríem aconseguir donar-los una liquidez en aquests moments, perquè tu compres els bonos i també podries comprar d'alguna forma el teu producte ara. Diguem, adelantant-te al moment del confinament.
Claro, o sigui, jo, per exemple, m'agradaria adquirir una camisa d'un comerç d'ací de Vila-real, compraria ixe Vilabono i després, quan passarà el confinament, podria anar a replegar ixa camisa, diguem, no?
Bueno, n'hi ha moltes fórmules, ¿vale? Pots tindre això o també la idea és tindre ja els Vilabonos guardats perquè en el moment en què s'obriga tu decidis que si vols comprar una camisa o uns pantalons.
Clar.
¿Vale? O un sopar o un almorzar. Entonces, hi ha diverses fórmules que és el que estem treballant, però això no m'agradaria avançar-ho perquè fins que no acabem de perfilar massa l'espai i el producte serà el complicat.
I vostè que està en contacte amb els comerciants i els hostelers, què li diuen, quin pesar té? Mos podria adelantar aquestes xifres de pèrdues que hi ha hagut ací a Vila-real?
No. Vila-real té en este cas, ¿vale? Un avantatge respecte a altres municipis. I jo crec que això hem d'aprofitar-ho en el concepte de solidaritat respecte a aquests espais que sí que estan patint més. És a dir, Vila-real no és una ciutat turística com a tal i per tant, jo puc arribar a calcular que un 70-80% de l'activitat econòmica està en marxa. No és una ciutat en el que el 50% de la nostra economia depenga del turisme, o inclús algunes més. Però nosaltres pensem que els que sí que estan patint són aquestes xicotetes empreses que estan tancades i sobretot el sector que patirà més serà el de restauració.
Clar.
I jo sí. Entonces, ahí és on hem de mostrar i saber ser solidària del poble de Vila-real, poble més que mai, ¿vale? De l'estima a lo nostre, per a ser solidaris en això. Xifres de l'afectació, pues és molt complicat, perquè encara no sabem com va ser el desconfinament, quant de temps van estar les tendes de roba, quant de temps van... És molt complicat fer xifres, seria molt arriscat.
I quan s'alça el confinament, ens preocupa també el mercat ambulant, perquè no sabem si tornarà i si torna serà amb mesures molt restrictives. No sé si ens podria adelantar si estan treballant també en aquesta opció.
Per supost, estem treballant en totes les opcions. La nostra idea és que quan s'alça totes aquestes mesures de confinament s'arribi a la màxima normalitat. Evidentment, nosaltres volem que estiguin els mercats ambulants. Evidentment, hem de complir les mesures que ens dicten les autoritats sanitàries, la salut és el primer, però bueno, apostarem per dotar-lo de les majors possibilitats per a poder-ho fer. Estudiarem, ens sentarem en la gent del mercat ambulant, xerrarem amb ells, buscarem solucions i dins de les possibilitats que se mos donen, evidentment estarem ahí. Per nosaltres, qualsevol espai d'economia que n'hi haguera abans d'aquesta crisi, hem d'intentar recuperar-la.
Sí, també bé, molts veïns també parlen de fer una campanya, no?, a lo millor per promoure el comerç del local, dels productes locals, i no anar-nos fora o a grans superfícies a comprar en aquests moments.
Mira, jo sempre he sigut un defensor del tema de la publicitat i propaganda. O sea, a mi se mos ha criticat molt en el tema en els plenaris. Jo crec que és molt important poder vendre la ciutat que tenim. Quan parlem de publicitat i propaganda, no parlem de la publicitat que fa l'equip de govern, de les accions que fem l'equip de govern, sinó de lo que fa la societat de Vila-real. És molt important fer en aquests moments i planificar la comunicació que té que haver en un futur per a posicionar a Vila-real en un espai d'eixida preferent respecte a altres espais. Lògicament, anem a fer tots els esforços possibles perquè l'economia de Vila-real revertisca en Vila-real. Anem a intentar que qualsevol cèntim que entre l'Ajuntament pugui revertir en economia a Vila-real dins de les possibilitats que tinguem, lògicament, legals. I bueno, en aquesta línia hem d'intentar-ho tot, igual que ajudar a que totes les mesures econòmiques que vinguin de les administracions, que són les que al final realment tenen potència per a poder tirar-nos una mà, no se perga ningú tipus d'ajuda, ni plan d'empleo, ni res. O sigui, tot això té que anar tot molt ben comunicat, amb molta transparència, però sobretot tenim clar que hem d'apostar per lo nostre.
Bé, regidor, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, i quan tinguem clar com funcionen els vilabonos, com es treballaran i com podem adquirir-los per ajudar al petit comerç, parlem una altra volta per informar a tots els oients.
Per supost, no? O sea, jo lamento no poder entrar més en el detall,
no,
però
ho entenem.
És una cosa que tenim ganes de la mà tots junts, que és una iniciativa que, com li dic, partís de la mateixa gent, de les pimes, dels hostelers, i crec que és molt important acertar el com fer-ho per a que sigui un èxit, i sobretot la motivació, que és el més important, que jo espero que sigui així, que tot el món de Vila-real, tota la gent jove, la gent gran, que al final saben que d'alguna forma volem tindre aquest negoci que teníem abans, volem tindre la nostra tenda, la nostra cafeteria, la nostra sabateria, volem tindre tot això. Quan passi tot això, és el moment de tirar-nos una mà uns a uns altres, i la gent que tenim en aquests moments un jornal i que tenim treball, doncs n'hi ha que apostar per la gent que en aquests moments està passant més dificultats, ajudar, ser solidaris i creure que Vila-real, evidentment, sempre així d'aquestes situacions, perquè és emprenedora i esta vegada m'ho demostrarà.
Clar que sí, tot anirà bé. Moltes gràcies, regidor.
Moltes gràcies a tots.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespar i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene ni de tu seno.
Yo sé que tú a mí...
Bon dia, Sarai.
Sí, soy yo, soy Sarai.
Quin dia és avui?
Quin dia és avui? 23.
I és un dia especial, veritat?
Sí, Sí,
tenim una sorpresa per a tu.
Quants anys fa, Sarai?
26.
Ah, pues mira lo que t'ha preparat de la teua família.
Hola, hermanita. Pues mira, de parte de toda tu familia y amigos, queríamos desearte un gran día, un feliz cumpleaños, felices 26. Te queremos mucho, disfruta este día en todo lo posible y gracias por todo, hermanita. Te quiero. Adiós.
Bueno, ya sabes que te volen toda la familia, Sarai.
Sí, muchas gracias.
Te dediquem ara una canció de part de tota la teua família. Felicitats i disfruta molt del teu dia.
Felicitats, Sarai. Un besito.
Gràcies.
Adéu.
Adiós.
Adéu.
Un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita. Aéreos, tragas aves y un mimo. Ay, un león.
És la 1:07, continuem així a Protagonistes Vila-real i ara és l'hora de les notícies locals i provincials, perquè l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha mantingut una reunió telemàtica amb els directors dels centres educatius tant públics com concertats de la ciutat per a repassar la situació actual davant la crisi per la pandèmia del Covid-19 i la seva afecció al desenvolupament del curs. Després de la trobada amb els DNU directors, en la qual ha participat també la regidora d'Educació, Aida Beteta, Benlloc ha explicat que els responsables dels centres educatius li han traslladat algunes problemàtiques puntuals en relació a l'absentisme escolar després d'haver detectat casos d'algunes famílies que no estan seguint la programació educativa ni estan en contacte amb els seus centres. Davant aquesta preocupació manifestada pels docents, l'alcalde ha donat instruccions al Departament d'Educació de redefinir el Pla Municipal d'Absentisme Escolar per adaptar-se a la nova realitat, a la formació a distància i investigar aquestes problemàtiques. Tindrem més informació demà, li preguntarem a l'alcalde José Benlloc, que el tindrem així per fer-li una entrevista sobre aquesta situació, no, Montse?
I que ens expliqui un poc com està
la situació, no? També ens n'anem ara a la localitat veïna de les Alqueries, perquè allí també li s'ha afectat tot el Covid-19, perquè suspendran les festes de la segregació que estaven previstes per a la setmana del 25 de juny per la crisi sanitària actual. La Cort d'Honor, que havia sigut elegida per al 2020, ostentarà aquest càrrec en el pròxim 2021, i després l'equip de govern traslladarà aquesta proposta als diferents grups polítics i, al costat de la suspensió, proposarà que els fons es destinen a pal·liar la situació i la crisi sanitària.
Enguany, sí, a Vila-real també s'ha fet una cosa pareguda, o sigui, serà l'acord d'honor del 2019, però conjuntament amb la del 2020, perquè, clar, facin un poc les dos cors que estiguen en festes de Sant Pasqual i de la Verge de Gràcia.
Bé, ens n'anem ara a una, no, bueno, a una altra entrevista, exactament a l'alcaldessa de Onda, Carmina Ballester, que ens contarà l'última hora a la ciutat. Viatgem fins a Onda per parlar amb la seva alcaldessa, Carmina Ballester. Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia a tots.
Com està la situació a la localitat?
Bueno, pues la veritat és que cada dia no? Tots de prem una miqueta. I se familiaritzem un poquet en aquesta situació tan, tan complicada, tan difícil, anem canviant els nostres hàbits i jo crec que dels errors d'un dia pues deprenem pa poder ser més constructius i pa sumar el dia següent. I al final pues, bueno, és l'únic positiu que se pot traure en aquesta situació, que al final és el millor de les persones. El que rellueix és la solidaritat, no? I l'esperit de col·laboració entre tots. I si mirem si tirem la vista enrere, pues es pareix que ha passat un munt de una barbaritat de temps, no? Des que estàvem tots junts en el carrer. Però bueno, ho superarem, junts hem de superar esta situació. Així la nota predominant és la solidaritat en els veïns, és l'esperit cívic. I les excepcions, les contadíssimes excepcions, són els veïns que no compleixen en aquestes normes i que no estan per ajudar i per cuidar a tots. Així és que, en general, pues, satisfets i en el resultat final pues, és satisfactori. No? Estic contenta en l'actitud que estan tenint tots els veïns, en la manera com estan tots arrimant l'ombro i donant la seva mà. I això és el que ens fa grans i això és el que farà que surtin cada vegada tots junts.
Una vegada finalitzar la pluja, perquè mira que ha caigut pluja des que has començat el confinament, s'han retomat els treballs de desinfecció dels carrers d'Onda. No sé com estan treballant allà.
No van parar en ningú moment, ni tan sequera les nits o els dies que tenien pluja. Havien parat en ningú moment d'higienitzar, de limpiar i de desinfectar la població durant el matí, en un camió autobomba, en uns serveis municipals, i per la nit és la cooperativa de la Caixa Rural la que estira una mà en els seus turbos i d'una manera molt ràpida poden aplegar a tots els carrers de la població, és en la que tenim desinfecció de nit, desinfecció de dia i no parem encara que la pluja ens visite.
Bé, la situació crec que a la residència de majors està normalitzada, però sé que des del consistori han fet un gran esforç de diners, no?, seus propis, per contractar i comprar test per a fer-los als sanitaris i als que estan allí, residents.
Bueno, en este cas no ha sigut el consistori, en este cas hem sigut els 11 regidors del Partit Popular, no ha sigut uns diners públics, sinó que han sigut diners que han sortit de les nostres butxaques, de les butxaques de cada un dels regidors del Partit Popular, perquè ens plantejàvem de quina manera podríem ser útils als veïns, de quina manera la nostra aportació se podia notar i podia crear un impacte en el poble. I al final, pues, bueno, després de pensar i de realitzar també moltíssimes gestions, vam aconseguir que un laboratori poguera passar el test a tots els treballadors de la residència de la tercera edat. La veritat és que ha eixit un número de treballadors que estaven infectats, que tenien la malaltia, que ja estan en sa casa, seguint totes les recomanacions de les autoritats sanitàries. I, bueno, pues en un principi el vam disgustar, no?, per el fet que els treballadors estiguin malalts, però després la veritat és que, com diem abans, no?, que de tota situació negativa acaba sortint algo positiu. Pues què va passar? Que quan des de la residència van cridar a la Conselleria de Sanitat per tal d'explicar-los que tenien 11 persones del personal, auxiliars, cuineres, tot el personal, al cap i a la fi, que cuida els nostres majors infectats, va ser un revulsiu per a la que la Conselleria fera allò que no havia fet fins en aquest moment i que finalment se ficarà les piles, que era fer el test a tots els usuaris, a tots els vellets que tenim en la residència. I d'una primera notícia que ens va donar tristesa, naix una segona que és positiva i és en primer lloc que la Conselleria fa allò que haguera tingut que fer des del primer moment. Força per la por, no?, del fet de tindre 11 treballadors infectats. I ja el resultat final, no?, que no té ningú vellet malet, i que estan tots perfectament. Entonces, pues bueno, al final crec que hem aconseguit el que preteníem, no?, que era, pues sí, efectivament, fer aquesta aportació i una aportació de veritat que se note, una aportació que sume, una aportació que siga positiva, pues al nostre poble, al poble de Onda, i que va un poc en la línia, no?, i de la coherència que estem demanant des de fa un munt de temps. Ja fa molt de temps que vaig escriure una carta al president de la Generalitat i una altra al president de la Diputació, demanant-los, per favor, que feren test a tota la població, que estava inclús disposta a col·laborar en el pressupost dels sonders i de les sonderes i cobrir aquests llocs, no, on unes altres administracions pues, no han estat presents, que estava disposta a prioritzar i a gastar els diners dels veïns en la seva salut. Però bueno, pareix que no siga el posicionament de la nostra Diputació, de la nostra Generalitat, però bueno, nosaltres anem a continuar lluitant al costat dels veïns, som l'administració més propera i ahí anem a estar, claro que sí.
Ara sí que pareix que sí que han rectificat un poquet, perquè sí que van a fer test, diguem, a les residències, sobretot, com vostès han fet des de primer moment.
Sí, això és indispensable. I tenen que atendre aquestes peticions que li estem fent tots els alcaldes, perquè me consta que la mateixa carta que els vaig escriure jo se l'han escrit a molts més companys de tota la comunitat, demanant-los que facin test a tota la població, que és la manera de lluitar contra aquesta pandèmia, que tenim els exemples d'uns altres països que estan superant aquesta situació que han actuat i que han actuat així. És el moment de que les administracions se posicionen a la costa dels ciutadans.
També sou un dels primers consistoris que han establert ja la campanya d'ajudes socials per a pimes i autònoms.
Efectivament, sí. Nosaltres vam llançar ja fa també temps el pla d'ajudes als autònoms propi, no? de l'Ajuntament de Onda. El vam dotar en 1 milió d'euros, que si fem una comparativa a lo que és el pressupost d'Onda, a lo que és el pressupost d'unes altres administracions que després de nosaltres també per fi han decidit ajudar als autònoms, no? Aquest teixit vital per a tota Espanya, que són els autònoms, pues si compares, com te deia, el nostre pressupost i d'unes altres administracions, la veritat és que l'aposta de l'Ajuntament d'Onda és molt seriosa, és una aposta molt, molt potent, en 1 milió d'euros, i que, a més, vam deixar oberta a que pogués ser compatible amb les ajudes de qualsevol altra administració, perquè els veïns d'Onda no tinguin problema en poder demanar totes les ajudes. Malauradament, les altres administracions que han vingut darrere pues les han fet incompatibles amb les ajudes municipals. Però bueno, a mi m'agradaria que reflexionaren sobre aquest punt, que ho reconsideraren i que pogueren permetir que els autònoms pues, se puguen beneficiar de totes les ajudes, siga quina siga l'administració que les oferís, que al final així estem per a sumar i estem per a ajudar al veí que en aquests moments més ho necessita. I ahí sí que m'agradaria que tant la Generalitat com el Govern Central feren una reflexió, no? I no deixarem fora a les ajudes de caràcter local, les ajudes que amb molt d'esforç pues, han ficat en marxa els ajuntaments. Crec que és un bon moment per a reflexionar i per a sumar entre tots.
En què consisteix exactament aquesta ajuda i com poden accedir a elles els autònoms?
Pues, bueno, això és unes ajudes per a tots els autònoms que tenen el seu domicili fiscal en Onda, sense distincions, i bueno, és una ajuda de 200 euros per a aquells que han cessat en la seva activitat per tal d'ajudar-los a cobrir els seus últims gastos que hagin pogut tindre, i per a aquells que continuen que mantinguen la seva activitat, pues tenim una ajuda de 600 euros mensuals cada mes que transcurrisca en els que se vegin en aquesta impossibilitat de continuar alçant la persiana del seu comerç, pues tindran aquests 600 euros de l'Ajuntament de Onda. És una manera, no, d'ajudar-los, de tirar una mà, perquè bueno, pues, sense autònoms, sense aquests emprenedors, sense aquesta xicoteta mediana empresa, pues, jo crec que no som res, no? Que són els músculs de la nostra societat, i per això des del principi de l'Ajuntament se va posicionar al seu costat.
Quin nombre d'empresaris més o menys estarien parlant que podrien beneficiar-se d'aquesta ajuda?
Tots és de Onda, autònoms en tenim que va a 1.500, pues tots aquells que la demanen se podran beneficiar d'ella, per supost que sí.
O sigui, no tenen que tindre cap requisit.
El palès de 600 euros mantindre l'activitat i complir en els condicionals que marquen les bases que se van publicar. En aquest cas, tindrien aquests 600 euros d'ajuda durant cada mes.
Perfecte. I no hi ha plaç per a adquirir-le o sumar-se a aquesta ajuda?
Sí, sí, per supost, clar que sí. Està el plaç obert, clar que sí.
Sí. I fins a quan? O no n'hi ha plaç?
És el 31 de maig.
Perfecte. No res, alcaldessa, moltes gràcies per haver-nos informat de tota aquesta ajuda, de totes aquestes accions solidàries que s'estan realitzant a Onda. I esperem parlar novament amb vostè perquè mos informe de tot el que està passant allí, que crec que serà bo, no? per a la localitat.
Claro que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres i així nos teniu per a tot el que pugueu necessitar. Moltíssimes gràcies.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Ens n'anem ara fins a Nules per parlar amb la seva regidora d'Educació, Rosa Ventura. Bon dia.
Hola, bon dia.
Rosa, ja han arribat a Nules les tablets, no?, per als més menuts.
Sí, des de Conselleria van fer arribar al centre de primària i a l'IES sobre les 48 tablets. Entonces, el nostre tècnic d'educació se va ficar en contacte en escolatges de primària, sobretot en els cursos de 5è i 6è i en l'Institut Xilabe de Centelles, per a saber si eren prou aquelles que havíem rebut o si n'hi havia algun xiquet amb necessitats que tinguera un aprofitament i li pogueren des de l'Ajuntament subministrar una tablet.
Sí, com s'ha fet? A quins xiquets han anat a parar aquestes tablets?
Els xiquets ha sigut criteri únic i exclusivament dels directors de centres educatius i del professorat i tutors d'aquests xiquets. És a dir, nosaltres tenim un informe de valoració en el que donem prioritat a l'aprofitament, donem també prioritat, bueno, també n'hi ha xiquets que en problemes socioeconòmics que no poden accedir i sobretot és que aquests xiquets tenen que demostrar i mos han demostrat que tenen ganes de seguir el que és l'educativa via online, però en aquest moment no tenien mitjans suficients en sa casa. I ja ho comente, perquè moltes mares i pares estan demanant tablets i nosaltres sempre diem el mateix, ha sigut a criteri únic i exclusivament del personal docent i directiu de centres educatius de Nules.
Del profe, o sigui, ha sigut el mateix professorat que ha dit jo vull que esta tablet vaig a pa aquest alumne meu que sé que vol que l'utilitzarà bé, no? Que este recurs serà ben amortitzat.
Sí, 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 se va fer, supon que en tots els centres s'haurà fet alguna reunió, s'haurà parlat amb els tutors i Conselleria s'ha donat una sèrie de tablets, es tenien més xiquets en el llistat i nosaltres hem arribat a un no, Conselleria no arribar, simplement han complementat l'ajuda de Conselleria.
O sigui, són 48 tablets que s'han repartit de manera igualitària pels centres o li han donat més tablets a un col·legi que a un altre?
Això no ho sabem, perquè Conselleria ens ha donat el número tancat. És a dir, nosaltres creiem que s'han repartit, jo tinc constància de que en Cervantes de primària s'han repartit i sé que s'han repartit en l'IES. Supon que en altres centres també s'han repartit. Nosaltres l'únic que hem fet ha sigut complementar en 23 tabletes més el que Conselleria ens ha donat. Tampoc vam dir una quantitat en concreta. Nosaltres havíem fet un pedido de 35 tablets, vam estar parlant i realment no, en aquest moment només tenim 25 xiquets i xiquetes del nostre municipi que se beneficiaran. Jo no sé exactament quina quantitat s'ha repartit per cada centre. Sí que sé que l'institut, evidentment, s'ha repartit i s'ha donat molta prioritat a la gent de batxillerat, a la gent de cicles formatius i sobretot a la gent d'ESO que està ja finalitzant el que són els estudis.
Clar, per supost. I s'espera més material d'aquest tecnològic o per ara no?
Yo crec que des de conselleria no, jo crec que nos espera. Nosaltres estem a la disposició de les demandes de, ja t'hi dic, de lo que són els professors de xiquets de primària, de 5è i 6è, i si n'hi ha algun xiquet en l'institut pues que per algun motiu pues, no havia estat inclòs en el primer llistat inicial. El tècnic d'educació està fent un seguiment, ha tornat a passar convocatòria, bueno, ha tornat a passar correu electrònic als equips directius, i en aquest moment el que estem fent nosaltres és simplement ser un nexe d'unió. També n'hi ha que dir que a part de les tablets, també n'hi ha dos educadores que estan treballant constant, dos educadores socials, que estan treballant constantment en els centres, per a també fer el reparto de material escolar i també de fer fotocòpies o portar material educatiu als xiquets amb més necessitats i que tampoc tenen abans a les tecnologies, que també és important. Pues han centrat en les tables, però també hi ha que dir que n'hi ha dues persones, a part del tècnic d'educació, treballant en el contacte directe en el que són les escoles per a subministrar i per a portar material educatiu als menors. Van comentar 5è i 6è perquè són els dos cursos pues, que ja acaben el que és la primària.
Clar.
Però el que és infantil i primària i els primers cicles de primària també siguin coberts en el que és el trasllat de material als alumnes de la nostra localitat.
I vostè que està en contacte amb els directors dels centres educatius que han mantingut les reunions, com està la situació, com està seguint l'alumnat tota aquesta educació telemàtica?
Ells estan contents, així no ens ho han fet arribar i sobretot donen les gràcies a tots els pares i les mares del nostre municipi que estan fent un esforç extra perquè sí que se puguen connectar i perquè sí que tinguin tot al seu abast per a poder seguir les classes online. Jo no conec en aquest moment ninguna queixa per part de lo que és el personal docent. Totes les escoles pues, estan treballant a un ritme normal, evidentment n'hi ha pues, moments en què unes vegades és més complicat i unes altres una miqueta menys, però creiem que tots els sitges del nostre municipi estan atesos tant en el tema online com si no arriben en el tema del trasllat de material educatiu. I també hi ha que dir que bueno, el Departament de Serveis Socials també estan en contacte en gent en el municipi que no té accés a una impressora, una fotocopiadora i cosetes així, mos reenvien els correus, nosaltres imprimim i ens portem el material. Perquè, clar, mos ha pillat tot una miqueta d'improvís, però després d'un mes està molt regularitzada la situació i jo crec que no hi ha ningú problema. És la dita del xiquet, entre comilles, que vull fer deures i vull seguir les classes online, té tots els mitjans sense ningú problema.
Per supost. Pues, moltes gràcies, regidora, per haver-nos contat tot això i anirem parlant en els pròxims dies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Durant l'estat d'alarma, nostre centre permanecerà cerrat en su activitat presencial, siguiendo su activitat online i videoclasses. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades, i esta vegada també ho aconseguirem.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde trámites de comunidad,
queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros, debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa. Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai, els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
I com no podia ser avui, dia del llibre, tenien que celebrar-ho de la mà d'algun escriptor. En este cas tenim la presència del conegut escriptor de Vila-real, Ángel Gil Cheza, conegut per les seues novel·les com La lluvia és una canció sin letres, El pez en la hierba o El hombre que arreglava les bicicletes. Bon dia, Ángel.
Bon dia.
He de dir-te lo primer, que m'encanten els títols dels teus llibres. Me pareixen sí, molt bonicos.
Solen agradar.
Sí.
Sempre tracto de trobar títols que representen bé el contingut. I el contingut dels meus llibres sempre té una vessant molt, molt poètica, hi ha una lírica manifesta en totes les pàgines i els títols sempre de vegades costen d'arribar, però quan arriben complixen sí. amb esta tònica, i de vegades el títol te troba tu, estàs escrivint la novel·la, sempre tens un títol previ, un títol en el que vas treballant però saps que no potser no siga definitiu, però és el que te fa creure que ja tens un projecte viu. I aleshores arriba una pàgina en la que ocorreix alguna cosa i el títol directament se manifesta i diu jo sóc el títol a partir d'ara. I comprens que sí, en les primeres novel·les, cap a la meitat de la novel·la, més o menys el lector podia ja comprendre d'on venia el títol. En la darrera potser el títol és evident des del principi.
Sí, a vegades costa més el títol que escriure tot el llibre, no?
Sí, de vegades costa. És tot el mateix, el títol forma part del conjunt. També, excepte en la última novel·la, en les altres tres jo participava directament, el fem així a casa, la meva parella i jo, les cobertes, des de l'editorial, els que saben participar de les cobertes, i si tens una idea clara és d'agrair per un autor que et deixen. De vegades no tens cap idea clara, com era l'última novel·la, no tenia molt ben clar què faria, i me va agradar que l'editorial no me va consultar directament, em va fer una proposta i ens va llevar este mal de cap, no? Però si tens una idea clara i et deixen participar, tot el que pugues aportar com a autor, perquè la perspectiva que tens sobre la obra és única, cadascú llegim un llibre diferent. L'autor escriu un llibre, el que té al cap, i després nosaltres el reinterpretem. No? Però si ell vol acotar algunes coses, l'imaginari o alguna d'aquestes característiques perquè la té clara, doncs també és d'agrair, ens porta un poc més de la mà, i encara així després llegirem un llibre completament diferent al que ha escrit.
Ángel, aquest confinament que estem vivint tots, no? A tu t'ha pillat enmig, diguem, de la presentació del teu últim llibre que ja vas vindre a presentar ací.
Sí, la veritat, al mes, pràcticament al mes de publicar l'última novel·la, vam patir ja el confinament. I la veritat és que és una situació un poc estranya. perquè les moltes llibreries estan tancades i el producte que n'hi ha, llibres que n'hi ha, són els que estaven abans de la quarantena. Aleshores, quan puguen obrir quasi tots els comerços de llibreria, el panorama serà un poc estrany, no? Perquè seran llibres que han estat llegint-se, han estat funcionant més o menys a pesar de la quarantena, però les prestatgeries de les llibreries es trobaran exactament igual que estaven. I és difícil ser escriptor i no pensar en això d'una manera un poc més profunda. Potser pensar en quines circumstàncies porten a que un llibre estiga en una prestatgeria, en una llibreria, llibreria o no. Jo sol, bueno, fa anys que no, ara soc pare i fa anys que no viatge així en avió o no me'n vaig jo, per supost, en un viatge particular, no? Però jo recordo quan, bueno, les vegades que estava viatjant, per exemple, a Islanda, quan estava documentant-me per a la novel·la, la meva primera novel·la, i havia viscut allí, tenia una sensació quan arribava a l'aeroport, deixaves el cotxe aparcat i estaves escoltant un programa en la ràdio, una ràdio com pot ser perfectament esta, no? I tancaves la ràdio, baixaves del cotxe, pujaves a un avió i estaves fora un cap de setmana, una setmana, deu dies, i tornaves. I sempre me sobtava, innocentment, la meua expectativa que trobaria el programa que estava escoltant en la ràdio uns dies abans, no? I això em donava molt que pensar. Perquè em dia, clar, el meu últim anclatge en este cotxe, abans de baixar del cotxe i pujar-me un avió, ha sigut este programa de ràdio. Innocentment, l'expectativa meua era continuar escoltant aquest programa. I això em dona que pensar. No? I la situació dels llibres ara mateix em sembla un poc pareguda. Estan les prestatgeries d'unes llibreries en la majoria tancades i aleshores un dia s'obriran les persianes i estarà la pols per damunt del temps que ha passat.
La veritat és que aixina serà el nostre desconfinament. La vida seguirà com era dos mesos abans?
Jo crec que... Bueno, no serà com era. Obriran les tendes, obriran, en aquest cas, les llibreries. La vida no serà igual. No serà igual durant molt de temps. Haurem d'acostumar-nos a prendre unes mesures. Això, en la meva opinió... Tardarà un temps en tornar a ser algo paregut a la que coneixíem. Moltes coses no tornaran a ser igual. No m'atreviria a dir quines, però tots presentim que les vides han canviat un poc per a sempre. La pregunta és fins a quan no podrem fer coses que em semblin importants en el dia a dia, no? Xerrar en un amic cara a cara, donar-te la mà, una abraçada... crec que tardarem un temps en poder fer això i són les preguntes que jo personalment em prenen al cap, no? Quant de temps tardarem en estar disfrutant d'un concert amb quatre amics sense tindre en compte les mesures de distància, poder-nos parlar tranquil·lament, poder-nos tocar, que és algo que així ens agrada molt. I no sé, això potser sí que siga un poc, tornar un poc a la normalitat que coneixíem, i la veritat és que crec que encara queda un poc per això.
Bé, ara que per fi la gent hem trobat el temps per a llegir, crec que hi haurà gent que hagi vist el teu llibre, El Nido. Ha rebut comentaris dels teus lectors durant aquests dies?
La veritat és que sí, la gent o bé ja el tenia i el tenia com a lectura pendent, o alguns l'han pogut comprar abans de que tancaren definitivament les llibreries. També consta que algunes llibreries, encara que romanen tancades, lliuren els llibres als seus clients. Així s'ha passat en algunes llibreries de Vila-real, com he sabut esta setmana, i alguns lectors d'última hora. Encara avui una lectora em deia que havia aconseguit que una llibreria li lliures un dels últims exemplars que tenia. I sí, arriben feedbacks i la veritat és que és molt interessant i molt gratificant veure que la teua lectura, les pàgines que un dia vas convertir en un llibre, han ajudat a algú en aquesta època de confinament a passar-la millor. Sobretot pensem en que n'hi ha gent que està un poc sola ni a gent que estem a casa, en els xiquets, intentem treballar online i ens tornem prou boixos tot el dia, no? Però després n'hi ha gent que està molt sola. I aquestes lectures es poden ajudar a relacionar-se, a conèixer personatges, a transitar per llocs on ara ni se mos pot passar pel cap que fa un mes i mig podíem deambular tranquil·lament. I d'aquesta manera, si una lectura teua personal està ajudant algú a entretindre el cap, a viatjar, a ser un poc més feliç, a portar aquesta quarantena millor, la veritat és que és molt gratificant. Cada mostra d'afecte dels lectors o cada feedback és molt interessant, més ara. Més també tenint en compte que la meva novel·la tracta un espai límbic, que és el niu que apareix en el títol de Otoño lejos del nido, i sembla un poc contradictori ara. És una novel·la que parla d'un niu, d'un lloc límbic on poder refugiar-nos de moltes coses. No parla de molt, però no despedies la novel·la a qui ens estiga escoltant i la haja llegida. Però és curiós com ara estem obligats a estar en un niu, no? En el nostre niu.
Això és veritat.
I des del nostre niu vore el món exterior que ja no podem disfrutar. I també em sembla un poc una realitat un poc complexa, vista així. Algú avui feia un comentari xarxes com que la novel·la d'Otoño de José Nido l'havia llegida i estava un poc primavera, li canviava el nom, no? Primavera i cerca del nido, no? O algo així, parlant de que realment ara estem tots dins del niu. A mi els feedbacks que m'arriben m'alegren més inclús que mai, perquè penses que és una bona labor poder oferir lectures i temps de distracció a la gent en aquestes circumstàncies, i crec que s'està llegint molt, molt aquests dies. També s'està consumint molta ficció audiovisual. Les companyies de continguts audiovisuals també estic segur que han vist una demanda molt gran. Però s'està llegint molt, i la gent també està llegint moltes lectures que ja tenia a casa, llibres que ja havia llegit, i està buscant els llibres, estos llibres que has comprat en alguna ocasió i no has pogut mirar. I a mi me consta que molta gent que té el llibre meu ara l'havia comprat en la presentació o l'havien regalat unes setmanes després i el tenia com a lectura pendent. Però també m'arriben imatges de gent que ha rellegit llibres meus anteriors o que algun familiar tenia un dels meus llibres i ara l'estan llegint ells. I també és positiu veure que estem ben, que tenim a casa, no? Que tenim el niu. I tenim aquestes lectures que podem tornar a llegir, o tenim aquestes altres lectures que ha llegit un familiar i no havíem prestat molta atenció. I és interessant. És interessant també fer relectures. Perquè els llibres que de veritat ens calen fondo, no caduquen. Els llibres que en veritat ens arriben a cadascú uns diferents, clar, a cadascú li arriben unes lectures diferents, però aquests llibres que ens arriben molt, molt fondo, per a nosaltres no caduquen mai, no? Les lectures que me van fer obrir els ulls en els 15 anys, segurament ara me'ls farien obrir una altra volta.
O més encara.
És bonic pensar això.
Sí. Àngel, jo sé que els escriptors passeu molt de temps a casa escrivint, no? No sols ara, sinó abans de tot això, de que tot això passara, no? Quins consells donaries a la gent?
Doncs jo, el temps que... Quan estic a casa, jo roman a casa molt de temps, molts anys, per motius de treball, he treballat a casa. I per a mi, en aquestes circumstàncies, estem en un confinament, però per a mi estar a casa era una oportunitat de poder disfrutar de diverses disciplines alhora. Ara la gent està modulant i deprenent a estar a casa. Hem estat 40 dies tancats, i al principi pensaven que anaven a ser menys, i ara probablement siguin més del que pensaven. I la gent ha anat fent-se el seu xicotet món en casa. I la gent ha començat tasques noves, i tot el món està en la cuina fent coses que no havia fet mai, o millorant la seva paella o fent experiments culinaris. està molt bé. N'hi ha gent que tampoc té concentració per a continuar treballant, per a continuar escrivint. Hi ha molts escriptors que es queixen, o molts lectors que es queixen de que no tenen concentració, de que no saben què ha passat, que no poden escriure o no poden llegir. Són circumstàncies molt, molt estranyes. Mm. Que cadascú té el seu propi manual, saber el que funciona. Molta gent també està plantant plantes o cuidant, al millor, i aquestes plantes que estaven molt, molt oblidades des de feia mesos. És una oportunitat també per mirar-se. És una oportunitat, però desitgem tots, i si com abans millor, sí. Desitgem tots relacionar-nos, i la veritat és que aquestes circumstàncies han vingut de sobte, han vingut, no, s'han pillat a tots pràcticament per sorpresa, però si n'hi ha una lectura positiva, és que pot ser la reflexió que podem fer de com, quin món volem, no? Quin món volem, quan puguem eixir, quin món volem per a conservar-lo, que pot ser ara que trobem a faltar tant la natura, podem començar a apreciar-la un poc més en conjunt, i hauríem d'intentar traure millor d'aquesta malaurada època de confinament.
A més de la creativitat que estaves comentant abans, sí que hi ha gent que els seus sentiments els reflexa escrivint. No sé si és el teu cas, si has començat una altra novel·la o vols descansar un poquet la ment durant aquests dies.
Jo tenia una novel·la, bueno, tinc una novel·la entre mans, i la veritat és que no he tingut temps de continuar-la. De fet, fa mesos que no tinc temps de continuar-la, i ara menys, perquè confinat continuo treballant de professor, i això me lleva molt de temps. També, doncs, els xiquets a casa, també tens que tindre molta cura d'ells, i tenint un xiquet molt, molt xicotet, doncs no tens molt de temps. En el meu cas, esta novel·la, quan puga, continuarà. Ara el que sí que faig és estic escrivint una xicoteta novel·la per fascícols, per entregues, per als meus alumnes d'ESO, i aleshores d'esta manera puc donar-los tasques, es donen una lectura que es puga interessar un poc, sabent com són, sabent què es pot interessar al jovent d'avui en dia, i sobre aquesta lectura, que es vaig facilitant per capítols, els vaig donant una sèrie d'activitats per a repassar continguts que ja hem treballat a classe. No treballem continguts nous, però si repassem sintaxi, potser morfologia, repassem sobretot també expressió escrita, comprensió lectora, repassem continguts bàsics que crec que s'ajudaran a mantindre fresc l'apetit cultural. I això és el que estic, fent pràcticament en quant a escriure. Simplement per treball vaig crear una xicoteta ficció per a juvenil. No havia escrit mai res dedicat al públic juvenil, i doncs és un experiment. És costós canviar el xip, és ficar-te en la seva pell, i tampoc confondre la joventut que tu coneixies en 15 anys en la joventut que ells estan intentant arribar. És un exercici un poc
difícil, complex,
però bé, és interessant també des del punt de vista del professor que se relaciona amb els alumnes en el seu propi llenguatge. I a nivell de la meva carrera literària, doncs, com diria, tinc una novel·la ja començada. Esta novel·la estava ambientada a Borriana en l'estiu de 2020, un estiu que va ser completament diferent al que coincíem. Aleshores, clar, penses quan la puga reprendre què va a passar, no?
Perquè, clar.
Clar, la novel·la està ambientada en un estiu que encara no ha passat, que tenia que passar des de unes setmanes, però que ja no va ser igual al que pensàvem, perquè aquest estiu les circumstàncies van a ser molt, molt diferents a les que ens pareixeríem òptimes. Aleshores, doncs, quan continuaré en l'estiu que jo estava creant, un estiu normal, i intentaré fer una realitat paral·lela a la que no serà, i la que no serà, vull dir. I, doncs, tan pronta com puga temps, continuaré. L'escriptura és una novel·la negra ambientada, com deia, a Borriana, a la costa de Borriana, i n'hi ha doncs, Crimen, com una novel·la negra que és, i n'hi ha també un món fascinant que Borriana es viu molt a tope, que és el món del surf, el surf clàssic, el surf de longboard, de tabla llarga, un surf que és més competitiu, és un surf molt de col·legueo, en un ambient molt sa i que té un club de seguidors a Borriana que per a mi és un element interessant que li dona a la novel·la una dimensió interessant, poc habitual de les nostres terres i que espero i tinc ganes de tornar a poder reprendre-la.
Clar que sí.
Possible.
Àngel, faràs algo especial avui en les xarxes socials per el Dia del Llibre o no tens res planejat?
Doncs la veritat és que no molt. He publicat algun article, avui he publicat un article, no me pierdo ni una, que he estat molt callat estos 40 dies de quarantena i avui em demanaven, de no me pierdo ni una, van ser molt amables, de demanar un article per avui. I m'ha dit algo més bé personal que el Dia del Llibre, s'ha publicat ja, també des de Cultura Plaza, Castelló Plaza, ens van demanar a una sèrie d'escriptors que parlarem d'alguna lectura que ens haguera marcat, i també tinc presència mitjans avui per este motiu, i també vos agraeixo a vosaltres que vos han recordat de mi per a parlar avui d'aquest estrany Dia del Llibre, i la veritat és que no molta activitat més, últimament no tinc molta activitat pública, i la veritat em queda com a molt gravar un xicotet missatge literari per al centre des del departament del Lies Bogolar on treballa s'ha organitzat gravar-nos llegint alguna part important de la literatura que considerem que puguem compartir amb els alumnes avui, i em queda aquesta part i continuaré passant este 23 d'abril tan estrany, doncs, a tenir els meus fills intentant treballar. Tinc una reunió de treball esta vespre i doncs, intentant aguantar el confinament fins que puguem començar a tindre bones notícies i tornar poc a poc a una vida molt més social de veritat. No una virtual, una vida en la que puguem tornar a estar cara a cara i rebre personalment el calor de la gent, no? Que és el que ens agrada sobretot per aquest terra.
Pues sí, Àngel, estaria tot el dia parlant amb vostè, però com diu, esperem que quan passi esta quarantena, en un cafè més llarg, encara que siga així a l'emissora, podem retomar esta conversació i que mos conte tot el que està fent i que ha tornat a escriure aquesta novel·la inspirada en Borriana. Moltes gràcies i feliç Dia del Llibre, Àngel.
Gràcies per cridar-me i convidar-me al vostre programa i feliç Dia de Sant Jordi a tots.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas, low cost.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
A tu t'agrada, esta cançó, sempre la cantes.
Sí, sí que m'agrada.
Però l'has conegut ara,
Sí, sí.
És que t'estic culturejant de música, musicalment.
Bueno, entre tu i Txelo tenim gust prou diferents, però no. Bé.
Sí. Me contes algo?
Pues te conte llibres, per exemple.
És avui el que toca, no?
Bueno, jo volia felicitar a tots els Jordis que conec.
Jordis i Jordines, també.
Jordines?
Sí, ja, jo tinc una coneguda que es diu Jordina.
Ah, pues mira, veus, no ho sabia jo. I pues jo vaig a dir-te, pels infantils, vaig a recomanar Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes.
Ai, això és molt guai.
Pues sí, sí.
És molt conegut, per les xiquetes les encanta. Bé, sí. Xiquetes i, no, i xiquets també.
Igual. I després, per als xics, perquè este és per les xiques.
No.
Però poden llegir-lo també.
És per les dos. Sí, la lectura és per les dos.
Sí, però era per dir un pa un i un pa altre. Però el pròxim que vaig a dir l'hem llegit tots. Segur, segur. Pues, n'hi ha, bueno, és la trilogia de Harry Potter.
Trilogia?
Ai, trilogia.
Ui, no dones peu en bola.
Ui, és el dia del llibre.
És que avui estem un poquet nervioses. No, no sabem per què avui estem un poquet aixina intranquiles, no? Harry Potter són 7 llibres i 8 pel·lícules també que estan, es poden veure també a Netflix, però les recomanem que llisquen, que ara tenen temps.
Harry Potter i la Piedra Filosofal.
Sí, aquest és el primer llibre.
El primer.
La veritat és que els llibres de màgia, sobretot els de Harry Potter i J.K. Rowling, van crear un món fantàstic que és molt, molt interessant de llegir. Jo me'ls he llegit tots i la veritat a mi em recorda la meva adolescència.
La seva escritora ha fet una fundació i tot lo que, tots els diners que se puguen replegar és per a, també per a combatir el Covid-19 en Anglaterra.
Bé, i passem a la lectura dels majors. Txelo, tu tenies un molt bonic cop a mi.
Ah, sí, jo te recomano, Maria, que llegues L'Año sin Verano de Carlos de l'Amor.
Ai, és que quan pronuncies el seu nom, ja la pell de gallina, ma mare té que estar dient en casa, ai, Carlos de l'Amor. I per a qui no ho sapigueu, qui és Carlos de l'Amor? És un periodista de Radio Televisió Espanyola que treballa al telediari, no? I totes les nits fa una peça dedicada al confinament, molt bonica. I però és que ell, quan parla de la cultura, del cine, de tot, fa poesia audiovisual, senyors. Tenen que veure-ho perquè és meravellós. Tu el coneixies, a Carlos de l'Amor?
No.
No? Vosaltres faríem bona parella. Sí. Els nostres fills, de l'Amor Ventura. Seria un bonic nom, no?
Sí, també, clar, també. Sí.
Li demanem perdó al meu nòvio. És d'ací. Tenim altre títol per dir?
Pues de moment, no.
No?
Tu, Maria, quin?
Mira, pa' demà, que és l'últim dia, sí. Me la reserve pa' demà, perquè ara ja tenim que acomiadamos i donar pas al nostre amic Javi Mata. Fins demà, Montse.
Fins demà. Demà divendres ja. Jo penso que estem aixina un poc perquè ve el cap de setmana.
Todo pasa y todo queda.
pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no